Són les 3.
Catalunya migdia.
Un programa que s'allargarà encara fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que s'està investigant l'accident d'autocar ahir a l'Alta Cerdanya, en què van morir dues persones. L'autocar tornava a l'Hospitalet de Llobregat, d'on havia sortit, i l'Ajuntament d'aquesta ciutat estudiarà possibles irregularitats en l'organització del viatge. Això el dia en què l'exministre socialista José Luis Ábalos ja té cita amb el jutge del cas Coldo. El Suprem l'ha convocat el 12 de desembre com a investigat. Una declaració que d'entrada és voluntària. Mentrestant, el PSOE, amb la ressaca encara del Congrés que ha celebrat aquest cap de setmana a Sevilla, obre la batalla territorial per renovar la majoria dels seus lideratges autonòmics. I també us hem explicat que Oriol Junqueras està disposat a integrar membres de la llista que ha quedat eliminada a la cursa per la presidència d'Esquerra Republicana. L'exlíder del partit ha donat la primera entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, després que dissabte va guanyar la consulta interna, però com que no va arribar a la majoria absoluta, Junqueras i Xavier Godàs s'hauran d'enfrontar a una segona volta que serà el 14 de desembre. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Que el govern de França, que lidera Michel Barnier, podria tenir les hores comptades. Aquesta tarda l'executiu s'enfronta al Parlament al debat sobre el pressupost de la Seguretat Social. Barnier l'ha de tirar endavant abans que acabi l'any, però no té majoria parlamentària. Fins l'última hora ha estat negociant amb l'extrema dreta de Marine Le Pen a canvi de més concessions. N'estarem pendents. I aquí a Catalunya el PSC confia que la nova direcció d'Esquerra, la que sortirà de la votació del 14 de desembre, mantindrà els pactes amb els socialistes. Barcelona, Núria Oriol.
Bona tarda. Els socialistes confien que s'entendran sigui quina sigui la nova direcció d'Esquerra triada per la militància el proper 14 de desembre en segona ronda, sigui Oriol Junqueras o Xavier Godàs, i també en cas que una de les dues candidatures tanquin acord amb Foc Nou d'Helena Solà, molt crítics fins ara amb el PSC i el pacte d'investidura de Salvador Illa. La portaveu de la formació, Lluïsa Moret, posa en valor la força d'Esquerra en el mapa polític català. Catalunya necessita una Esquerra forta i sòlida pel país, ha dit i reitera el màxim respecte del partit pel procés intern que travessen els republicans.
Nosaltres estem confiats, insisteixo, i respectem els resultats i les decisions, com deia abans, també democràtiques dels militants i les militants d'Esquerra, i també confiem plenament que aquestes decisions, insisteixo, estan en sintonia en buscar quines són les millors respostes i quines són els millors escenaris per Catalunya.
Moret també ha fet una valoració molt positiva del Congrés aquest cap de setmana del PSOE a Sevilla, en què s'ha reformat el lideratge de Pedro Sánchez.
Les vendes de cotxes es mantenen estables al novembre i al conjunt de l'any. El mes passat se'n van matricular prop d'11.000 a Catalunya, això és un 1% més que el novembre de l'any passat. Des del gener se n'han venut un 110.000, un 1,5% més que en el mateix període de l'any passat, segons dades de les patronals espanyoles de fabricants i venedors. Els cotxes electrificats, és a dir, els elèctrics purs o els híbrids endollables, tornen a retrocedir aquest novembre, ho fan un 10%, tot i que les xifres globals de l'any són similars a les del 23. També retrocedeixen els de gasolina i els dièsel, mentre que augmenten les vendes dels híbrids no endollables. Per cert, que al País Valencià les vendes de cotxes han crescut un 5% aquest mes, després que la Dana destruís més de 120.000 vehicles. I us acabem explicant també que el nou edifici del Vall d'Hebron Institut de Recerca ja és una realitat, un edifici de 17.000 metres quadrats d'arquitectura pionera, dedicat exclusivament a la recerca capdavantera i vinculat directament a l'hospital i als seus pacients. Barcelona, Mònica Mas.
El nou Vall d'Hebron Institut de Recerca, Elvira, acull ara mateix 975 línies d'investigació amb 27 equips de recerca en tots els àmbits de la salut. És una realitat gràcies a la inversió pública o privada de 43 milions d'euros. A la inauguració, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que el VIR situa Catalunya entre els millors centres de recerca d'Europa.
Imaginin-se vostès la potència combinada de 1.100 persones treballant per millorar la salut, per descobrir com tractaves cefalees, per descobrir com tractaves afectacions respiratòries que tenim, les afectacions cardiològiques que tenim.
El nou VIR acollirà també un centre de teràpies avançades i un ciclotró, una tecnologia punta per elaborar tractaments.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs de la situació Esquerra Republicana, també del Congrés del PSOE i d'aquesta crida a declarar del Tribunal Suprem a José Luis Ábalos en parlarem des d'ara i fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdic. Bona tarda.
Tal, bona tarda.
La Carme Rocamora, periodista de Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Miquel Àngel Escobar, que és consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, un tema una mica diferent que ens vindrà, òbviament, com sempre, des de fora. I que avui, tot i ser dilluns, ens arriba des de València amb l'Eugeni Alemany. Bona tarda.
Joan Bota. Joan Bota.
Què passa?
Jo un dia infartaré
y tú serás una de las personas responsables.
L'altre és l'Òscar, oi?
L'altre és l'Òscar. No, i no vull dir més noms perquè no vull posar a ningú en un compromís.
Ho però fem només jo, per marejar-te.
A lo del Merlin, jo un dia em fartaré. Perquè a mi cada volta me l'envieu més apurat. És que ara l'he rebut a pràcticament d'ai 59. Jo això abans ho rebi... Expliquem-li a la gent què és el Merlin, per favor.
Mira,
Joan.
Saps, també els hi pot explicar en Miquel Àngel, que crec que tenia una casuística similar, eh? Sí,
que també t'ho envien tard. Com, com?
És com una cosa màgica, no? Quan...
Sí.
Que pots parlar de lluny, però a través del telèfon, i que sembla com si estiguessis gairebé allà, no?
Correcte, és una aplicació que tenim al mòbil per a connectar-nos des de casa via per internet, amb qualitat i tal. El que passa és que te donen un codi cada volta. I cada dia que t'has de connectar, aquest codi tu el reps, i és un número diferent. És com una cosa d'espionatge i contraespionatge. És com que fins l'últim moment tu no saps per quin número entraràs. Clar, a mi això a voltes m'entrava pels matins, a les 10 del matí ja m'avisaven i jo estava tranquil, però és que avui estava allà. Des nervis, perquè m'atabalaré i serà un desastre. Aleshores, qui siga la persona, per favor, jo sóc molt patidor.
La persona s'està posant la mà al pit perquè et garanteixo que és una...
La persona comença per E i acaba per Enda. Enda.
Comença per E i acaba per Li.
Sí, jo li he enviat uns missatges, en sabia. Jo tampoc volia estar com ahir agobiant, però...
Eugeni, si estàs a les mans d'Eli Sort, no pateixis, tot anirà bé, exacte.
Val,
també compta l'estona del butlletí, que aquí presencialment també és a l'estona que tenim per arribar.
Estava jo molt preocupat.
L'important és que t'estem sentint.
Sí, ja ho sé. Jo també vos estime molt.
La màgia de la ràdio.
Embota el cor. Bé, la dèria d'avui. Mira, jo el divendres passat vaig acompanyar el meu fill. Bueno, hola, Júlia, Miquel Àngel, hola, Carme, que no ens coneixíem, no havíem coincidit mai. Esta sol ser una dèria molt, molt tranquil·la. Bé, el divendres jo vaig acompanyar el meu fill al barber, perquè s'havia de tallar els cabells, el monyo, que diem els valencians, el meu fill, el menú, té 11 anys, i casualitats de la vida, jo feia un any que no l'acompanyava a la perruqueria. No sé, Joan, si tu tens nanos i els vols acompanyar al barber.
Home, tenint en compte que tenen 1 i 5 anys, quan hi han d'anar, el sol que acompanyar, sí.
Està bé, perquè igual si han de pagar el tema del canvi, igual
no veig el moment de donar-li un bitllet i que se'n vagi sol a la perruqueria, que, també t'ho diré.
Prepara bitllets, si això passa, perquè jo t'he dit que feia un any que no anava i em vaig quedar al·lucinat. Perquè tu, per exemple, Joan, quan tu vas al perruquer, al barber, tu com li expliques què és el que vols? Com ho dius tu? Què li dius abans de seure?
Doncs et dic la veritat. Li dic curtet, però no me'l facis de futbolista. Aquest és el meu pentinat.
Molt bé. Miquel Àngel, alguna petició especial que li fas al barber?
Tenim algun problema amb el Merlin, eh? Crec que el número no ha quedat clar.
No,
en tot cas.
No sé, o Júlia, Carme, alguna petició que li digueu al perruquer?
Jo arribo i li dic el de sempre.
El de sempre, molt bé.
Ma mare és perruquera, per tant, confio en ella, m'ha parit, així que el que ella vulgui.
Molt bé. Jo, per exemple, dic curt dels costats i dalt despuntaet, com si anara despentinar, que no me l'haig de fer. I ja està. I ja esta persona opera. Doncs el meu fill, la tia que vaig anar, li amolla. Atenció, eh? Vull un low fade. I li fa el perruper amb pico i el nano li fa, no, amb tupper. Un low tupper fade. Em vaig quedar a quadres. Vull dir, em vaig quedar mort, que ara els joves donen igual o més faena al sector que la perruqueria que el que tota la vida havien anat les dones. Ho dic perquè el tema d'anar més a sovint, no? Perquè ara, els tipus de cabells que hi ha ara, perquè el meu fill m'ho han estat explicant, el primer pot ser el tipus de tall, això ho havíeu sentit alguna volta vosaltres, el tall fade.
Sí. El degradat.
Això és un degradat,
sí,
no?
Sí, el degradat. El dels futbolistes, però... que deia el Joan.
Però és que, clar,
no, és que degradat és la paraula que més temo quan em vaig a tallar els cabells.
Efectivament.
Com si, pràcticament, si no acceptes que et facin un degradat als costats, ets pràcticament un feixista de l'observador que ets.
Collons.
I aleshores tu et trobes allà dient, no, però a mi me'l talles... O sigui, el mateix número amb què comencis acaba. Tu fas, saps?
No. Ara n'hi han difuminats, degradats diferents, sí. I és el que tu dius, els futbolistes seran ara marquen la tendència, igual que abans les artistes, les Lina Lollobrigida i aquestes dones marcaven les tendències en perruqueria. El fade pot ser low fade, high fade o mid fade, que clar, que és més, menys o la meitat. I després el tipus de tall pot ser bus, que és molt curt i uniforme. I després la part del bascoll...
Això, perdó, és una sigla? És un anglicisme?
No, B-U-Z-Z. Sí, tots són anglicismes. I després la part del bascoll, tu ja la pots triar si en forma de pico o tipo tupper fade, que és el quadrat, que és el que li va dir el Mufit. Però atenció, perquè després pot ser texturitzat amb serrell o de l'estil mullet, que no confondre, que m'ho han explicat ells, amb el moicano.
Total, perquè és... després els hi facin a tots el mateix, eh?
No, que canvia, perquè el moicano és literal, com ha dit el meu fill, és com una rata morta al cap. Que en acabant hi ha el moitàper, que és un híbrid entre la rata morta, esta del moicano, i el tàper, que és el final del bascoll. I jo, és que m'he quedat mort, i m'he sentit molt major. Molt major. I clar, jo entenc que això que estigui tan de moda ara a banda dels futbolistes té una explicació molt més banal que l'estètica. No sé si la sabeu.
No.
Ah, no?
Capitalisme.
Aquesta resposta val per tot.
Aquesta resposta val per tot i és correcte. Efectivament, perquè són estils de monyo molt rasurats, amb degradats o filigranes a màquina elèctrica i necessiten un manteniment clar, molt més continu que la ratlla al costat que ens feien les nostres mares. Jo, per exemple, vaig a la perruqueria cada dos mesos o cada tres mesos, una cosa així. Els meus fills estan anant cada tres setmanes. Llavors, han d'anar a la perruqueria més de continu, igual que les àvies que anaven els divendres per a que els aguantara el pentinar cardà tota la setmana. I ahí és on està el negoci. I és flipant com es reinventa la moda per atraure's els diners i que costa demanar cita. Total, perquè després acaben tots amb els cabells igual i jo veig els meus fills i passar l'Òscar igual, veiem els nostres fills jugar a futbol i jo no els distingís des de lluny. Perquè tenen tots el mateix tall fade, este tupper fade, com es diga, que encara no m'heu après, i és una merda. És una merda.
En anglicisme, per acabar dient.
Sí, és una merda, perquè costa més diners i després acaben igual que tots. Quin sentit té gastar-se els diners per acabar anant igual que tots? Això és el capitalisme, també.
Carme,
sí.
La resposta torna a ser el capitalisme.
Per tot, eh? Per absolutament tota la vida.
De fet, estem entrant en un moment històric en què la pressió estètica està canviant de costat, eh? Perquè fins ara, probablement, les dones tenien molta més pressió estètica a l'hora d'anar a la perruqueria i seguir exactament fil per randa. Ara ja, jo crec que ja no, eh? Perquè...
Bueno, jo crec que del tot no canvia. És a dir, les dones la mantenen i els homes els hi està creixent. És a dir, que en global potser creix més. Però és veritat, això dels adolescents a mi m'impacta molt perquè jo també els veig a tots igual. Suposo que si fos un adolescent negaria la major i diria no, perquè cada un d'aquests talls de cabell és diferent. Però és veritat que des de fora i sense entendre-hi, és cert que ara tothom porta més o menys aquest mateix tall i és cert que està molt basat en els futbolistes.
Hem recuperat la connexió amb Miquel Àngel Escobar, que, Eugeni, no el coneixes, però et garanteixo que amb la tofa que porta totes aquestes paraules no les fa servir quan va al barber, eh?
Això de... És veritat, eh? Jo l'altre dia vaig agafar l'orla de quan jo era... Vaig sortir del col·le i vaig observar que cadascú portava un pentinet semblant però un diferent.
Que interessant això, Miguel Àngel. Que interessant.
Com dius?
Que interessant això d'observar l'orla, que ahir se veuen molts pentinats diferents.
Tenim un lost in translation, Miquel Àngel, intentarem recuperar la teva connexió perquè tens un punt de retard que, a més, ens arriba amb una reverberació com si estiguessis, no amb un Merlin, sinó amb un lloc molt
més. En Montserrat.
En tot cas, Eugeni, crec que el concepte l'hem entès, és que ell, com a mínim, a la seva orla, diguéssim, que veia que cada nen anava amb un pentinat diferent, cosa que ara amb els teus fills ja no passa.
És veritat. I a més, també està passant en la roba. La roba ara també és com van molt vestits molt igual, amb d'esport sempre, en xandall. Que això era una cosa abans reservada només per a la gent que feia esport, però ara no. Ara vull dir, ara és elegant anar amb xandall i or. Xandall, or i tots el mateix monyo. És capitalisme, també?
tot
és collons. Collons.
Doncs aquesta
és la portem, la portem clara, pues.
O tallar-te els cabells, tal com dicten els canons. En tot cas, aquesta és la dèria d'avui de l'Eugeni Alemany. Eugeni, no sé si has seguit el congrés del PSOE i d'Esquerra, tu. No sé si has vist allà els pentinats que s'hi portaven.
Bastant com els teus, eh, Joan Boto?
Sí.
Ah, sí? És que no sé com portes tus cabells ara tallats, Joan.
Doncs totes aquestes paraules que has dit, no.
Que eres molt clàssic, de ratllar al costat.
No, porto el cabell tallat d'allò curtet dels costats i que es pugui pentinar a dalt, però sense exageracions. És el...
Com rotllo...
El
tall de cabells oficial de l'FBI, de gent de l'FBI.
No tant. En fi, deixem l'Eugeni Alemany amb els seus pentinats. Nosaltres ara, Eugeni, amb el teu permís, parlem d'alguna gent que potser algun sí que ha quedat esquilat. Parlarem de processos congressuals de partits, parlarem d'Esquerra i del PSOE. Si tot això us queda lluny, us sembla que és feixuc, sapigueu que això afecta el vostre dia a dia, perquè, per exemple, del futur del lideratge d'Esquerra Republicana en depenen els pressupostos de la Generalitat i en pot dependre l'estabilitat del govern espanyol. Per tant, ens hi aboquem. Oriol Junqueras i Xavier Godàs ja es disputen el suport dels militants d'Esquerra que dissabte van votar Foc Nou, que era la tercera candidatura en discòrdia. El congrés d'aquest cap de setmana per triar president del partit cap dels dos candidats va aconseguir superar el 50% dels vots, malgrat que Junqueras hi va estar molt a prop, i per tant hi haurà aquesta segona volta el 14 de desembre. Avui, en dues entrevistes a 3CAT, tant Junqueras com Godàs s'han obert a integrar membres de Foc Nou a la seva candidatura com a mesura per seduir-los.
Tindrem pactar amb l'abstenció amb els de Foc Nou i amb tothom. Segur que hi haurà espais perquè tothom se senti...
Però vostè està disposat a refer la seva llista.
Nosaltres estem disposats a fer tot el que convingui pel bé...
Per tant, sí.
Sí i no, diguem-ne. És a dir...
No, sí i no, no és una resposta.
Nosaltres estem disposats a tot, sí.
El que sí que podem fer és parlar de programa de contingut polític, que és el que vol la militància en aquest moment. I, evidentment, el grau d'integració en les converses que hi pugui haver a Foc Nou s'haurà de plantejar i s'haurà de parlar amb Foc Nou i no publicitar-ho públicament, ja. perquè no estem en condicions de fer-ho i perquè no és la manera de fer-ho.
Entrevista de Junqueras al matí de Catalunya Ràdio, de Godàs als matins de TV3, i també a TV3, el número 2 de Foc Nou, Alfred Bosch, ja ha avisat que la seva candidatura no actuarà en bloc i que cadascuna de les 800 persones que dissabte els van votar ara faran el que vulguin.
Hi ha diferents maneres de donar suport, no? Vosaltres mateixos ho heu comentat, una cosa és integrar-s'hi, una altra cosa és, diguéssim, des de fora, una cosa és recomanar, no? Mm-hmm. Pensi que la gent que ens ha avalat i que ens ha votat, bàsicament són esperits lliures.
Per tant, tenim lluita per dues setmanes més.
Això es farà llarg, eh? Ja se'ns havia fet llarg aquest congrés, però bueno, la Carme i jo, de fet, el dissabte estàvem allà. I a mi, fa unes setmanes, em semblava impossible el que va passar, sincerament, eh? O sigui, anar una segona volta tenint en compte com la candidatura de Junqueras es veia tan forta, crec que en certa manera va ser una petita victòria per Nova Esquerra Nacional, que sí que va aconseguir parar els peus en aquesta primera votació a Junqueras. Ara bé, per mi la conclusió de tot plegat del dissabte és bàsicament que Esquerra està partida en dos i que això serà molt difícil de reconstruir. Si mirem les dades, és un 48,3% de suport a Junqueras i un 47,9% en contra de Junqueras. Llavors aquí la disputa està amb els vots en blanc i sobretot amb aquestes 824 persones militants d'Esquerra Republicana que van votar Foc Nou. S'obre un període de pactes. Tothom busca ara a Foc Nou. A mi em costa de veure que Foc Nou pugui acabar pactant amb Junqueras perquè precisament han basat la seva campanya en contra de la seva figura. Per tant, s'hauria d'entendre i interpretar que estan molt més a prop de Nova Esquerra Nacional, però en el fons, a nivell estratègic, també és curiós com tant Nova Esquerra com Militància Decidim, que és la candidatura de Junqueras, aposten per pactar amb el PSC. Per tant, a nivell de què pot passar amb aquest resultat, per mi l'únic que fa és allargar negociacions. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, si s'entra o no a l'Ajuntament. En el cas de Junqueras, la seva candidata a secretari general, Elisenda d'Alemany, és partidària de fer-ho, per tant, aquest debat estaria resolt. En el cas de Nova Esquerra Nacional, el seu candidat a president hi està en contra, però això no vol dir que no es pugui sotmetre igualment a consulta. En el cas del president Salvador Illa, l'únic que fa aquesta decisió és allargar la negociació pressupostària, i en el cas de Sánchez, una mica el mateix. La diferència és tant que Sánchez també necessita Junts. Per tant, sí que demana Esquerra anar ràpid, però no depèn només d'Esquerra. En el cas de Salvador Illa, sí, la negociació amb els comuns no es podrà tancar fins que no avanci amb Esquerra Republicana. Per tant, tot això el que fa és allargar decisions. A nivell d'impacte intern, hem de veure què passa. Foc Nou el que vol fer és pactar en assemblea a qui se li dona suport per intentar evitar que hi hagi una divisió interna. També hem de veure després ells si amb la força que han tret en aquestes urnes es constitueixen o no com a un sector dins Esquerra Republicana o no, o finalment és a canvi d'algun lloc a l'executiva o a canvi d'alguna qüestió programàtica, com ho podria ser aquesta consulta sobre la continuïtat del pacte amb el PSC. Però ara mateix l'escenari està obert i, en certa manera, tothom ha tingut la seva petita victòria. Junqueras ha guanyat, això és innegable, ha guanyat a molta distància de la resta, però també és cert que Nova Esquerra Nacional li ha aconseguit posar fre en aquest plebiscit, no, diguéssim.
Sobre aquesta consulta per diguéssim, posar a prova com han anat aquests pactes que té Esquerra amb el PSC, avui, al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha dit que això en principi ho comprava.
Si jo sóc president d'Esquerra Republicana, doncs la direcció d'Esquerra Republicana i el seu Consell Nacional establirà quin és el mecanisme, que pot ser una consulta, que pot ser en un any, que pot ser en 9 mesos o que pot ser en 15, que pot ser una votació del Consell Nacional, que pot ser una consulta... Clar que sí.
Una petita intimitat, la Carme ha vingut amb el programa de Foc Nou subratllat a la butxaca.
Perquè els hi deia, clar, però llavors en què es traduirà tot això, no? Hi haurà Helena Solà i Alfred Bosch a una nova executiva o què voleu? I m'han dit, agafa el programa de Foc Nou, que són 3 pàgines, que és com un pla per arribar a la independència fins al 2030, i això, qui més ens ho compri, en referència a Militància Decidim o a Nova Esquerra Nacional, serà en qui ens plantejarem pactar. Llavors veurem. Tot això es decidirà, m'han explicat avui els de Foc Nou, en una assemblea telemàtica en què participaran les 600 persones que van avalar el projecte. Vull dir que serà una decisió col·lectiva. En qualsevol cas, com deia, no, la Júlia ha estat un procés llarg, molt llarg, i jo crec que ara el que del resultat del dissabte, el que veurem és un canvi de to que ja hem vist avui amb aquestes entrevistes en aquesta casa que comentàvem, no? Perquè partíem d'una situació en què tothom tenia la veritat absoluta, Junqueras dient que seria el guanyador sobrat, fins i tot el seu entorn, quan els hi dèiem, i si hi ha una segona volta, se n'enreia una mica, per dir-ho finament, s'enfadaven, era una ofensa, no?, preguntar el tema de la segona volta. Els de Nova Esquerra Nacional Foc Nou deien, no, el camí de Junqueras s'ha acabat, doncs ni una cosa ni l'altra, no? El resultat, al final, el que ens indica que ni Junqueras ha guanyat amb un 80%, però alhora que és l'actiu més estimat dins del partit. I llavors, a partir d'aquesta realitat, no?, més enllà del soroll que s'ha escoltat en aquests últims 6 mesos, és on es pot començar a negociar. I d'aquí veiem que avui, per exemple, Junqueras digui que no descarta aquesta proposta que comentàvem de Foc Nou, de fer un pacte al cap d'un any sobre els una consulta a la militància sobre els pactes amb els socialistes per part de Foc Nou, quan abans l'única possibilitat de Junqueras era el que portava en el seu programa. Llavors, aquests dies el que veurem serà això, no? Com es redueixen aquests maximalismes. Al final això és positiu, perquè si hi ha 3 ànimes a Esquerra, una molt majoritària i les altres 2 menys, doncs... pel bé del partit i per evitar scissions i pèrdues pel camí, el millor és que tothom cedeixi i que les parts es puguin integrar. De fet, la intel·ligència política diria que el millor que podria passar és que arribin a un pacte a 3, perquè no hi hagi un 30%, em refereixo a Nova Esquerra Nacional, de la militància que no se senti partícip de l'executiva que possiblement surti d'aquí 14 dies.
Miquel Àngel.
Hola, em sentiu bé?
Ara sí.
T'has posat una manta perquè no hi hagi retorn? És el truc de
l'àvia,
això.
Sí, però no. Allò que si poso una manta, potser algú s'escama, però bueno, és igual. Què us anava a dir? A mi és que hi ha una cosa que m'ha sobtat, i és el ràpidament que el resultat de la consulta sobre la investidura de Salvador Illa, Esquerra ja ho pot digerir. Els que s'oposaven a la investidura eren un 42-43%, si la memòria no em falla. I ara El vot majoritari se l'han portat dues candidatures que defensen la investidura. Per tant, aquesta diferència de 30 punts, aproximadament, vol dir que això ja no forma part del debat. Per tant, fins a quin punt té sentit una consulta més endavant quan ja, de manera clara, s'ha vist que on hi havia la diferència política de model, que vol dir que volia dir pactar amb els socialistes o no pactar amb els socialistes, això està absolutament arrasat, perquè tots dos, la candidatura de Junqueras amb un 48% i amb un 35% la candidatura de Godàs, estan bastant d'acord, perquè els dos van defensar en principi amb més matisos, perquè va voler jugar una mica a una certa ambigüetat, diríem, a donar suport a... I per tant, aquesta és la part que podia tenir des del punt de vista d'interès, des del punt de vista del projecte polític d'Esquerra Republicana, no? Ara, desveït aquest dubte, que per mi està bastant esveït, diríem, home, evidentment, allò que és més, si voleu, més morboset, que és allò qui és qui encapçala el projecte, si uns o uns altres. Per tant, el debat passa d'un debat de model polític, d'estratègia política, a un debat nítidament vinculat a la vivència d'unes persones o unes altres que per alguna raó, que personal, vés a saber, de l'espai en política, doncs, bueno, s'han enfrontat. Però el més fàcil és que igual que s'enfronten, hem d'arribar...
Continuem tenint alguns problemes amb la connexió d'en Miquel Àngel. En tot cas, el que ens està explicant és el que ja havíem experimentat d'alguna manera, sobretot la setmana passada, que és que quan anaves a buscar les diferències de programa, costava molt de trobar quines diferències de programa tenia cadascú, tot i que ells s'esforçaven molt, però fins i tot en els seus debats interns, els debats que van fer entre secretaris generals i especialment el que van fer entre presidenciables, hi havia un moment en què l'Oriol Durán, el moderador, quedava com una mica sorprès ell mateix, i és una persona del partit, de la poca diferència que podien aportar uns i altres, no?
És que era un debat totalment personal. Això es va presentar com un plebiscit sobre Junqueras. Ell mateix va jugar això, i per tant ens trobem en aquesta situació ara mateix. Ens trobem en un duel, encara que no els agradi definir-lo així, però entre el que ells consideren la monarquia junquerista i l'aristocràcia rovirista. Al final, Nova Esquerra Nacional és la candidatura a qui li dona suport a tot l'aparell, tant del govern d'Esquerra Republicana en el seu moment com l'aparell més proper a Marta Rovira, que controlaven l'executiva, i d'altra banda, a Oriol Junqueras, que ha sigut president durant 13 anys, per molt que per acció o omissió ell de certes decisions no se'n faci responsable. Per tant, una mica, l'única diferència en aquest cas és qui mana. La diferència estratègica ja es debatrà després en un congrés, i també, bueno, si ens fixem en el del PSOE, els fulls de ruta poden canviar molt o poc, però al final els dos consideren que de moment s'ha de mantenir l'acord amb el PSC, i la consulta, crec que fins i tot els dos la poden contemplar, la consulta que demana Foc Nou, perquè, en certa manera, és una forma també de veure si hi ha hagut un compliment dels acords o no després de signar-los, i d'altra banda també d'intentar fer veure a la militància que el líder que guanyi, qui sigui, també es pot guanyar la seva autoritat moral dins del partit sotmetent decisions a la militància, com hem vist fins ara, no?
Ara de seguida anirem a aquest congrés que també ha tingut el PSOE. A més, aquest migdia hem tingut aquesta última hora amb aquesta citació a declarar de José Luis Ábalos al Tribunal Suprem per d'aquí 10 dies. Per tant, mentre el PSOE intenta tancar files al voltant de Pedro Sánchez, diguéssim que els casos que té al seu voltant s'esforcen per fer un relat una mica contrari. I per tancar aquesta carpeta d'Esquerra Republicana, la setmana passada teníem el CEO, on el partit sortia amb un resultat molt similar al que van obtenir a les últimes eleccions, en què havien perdut la presidència. No sé quina factura creieu que això, tot aquest procés que estan tinguent intern, pot acabar tenint pel partit. No sé si la gent senzillament desconnecta de totes aquestes peripècies internes o si tindrà una factura.
Clar, és que aquí justament hi ha això que dèiem ara de les diferències estratègiques, que no hi són pràcticament, que són sobretot personals, i corren el risc des d'esquerra, no?, que aquestes diferències personals acabin sent estratègiques, perquè si no hi haurà res més a retreure's, perquè del tema de la pell ja s'ho han retret tot, i està clar que queda... Que el problema és de lideratges, no? I llavors, de cara en fora, perquè de cara endins, evidentment, té uns costos amb pèrdues de militància i amb com la militància es pugui sentir, però de cara en fora, si Esquerra no deixa de parlar de les seves diferències internes, és que acabarà perdent molts més diputats dels que té ara i molta més força, i això principalment era una de les preocupacions que tenien en aquestes trobades que ha fet Junqueras i Godàs amb la gent de base, amb els municipis, en les seccions locals d'Esquerra. És que l'altre dia, per exemple, vaig anar a una trobada a Barberà del Vallès, no?, que són Esquerra, que governen amb el PSC. És que el que els hi preocupa és la imatge que està donant el partit de cara a ells, a les municipals, tenir un partit així de trencat, quan ells van fent a Barberà amb el PSC, a la Diputació de Girona amb Junts i amb altres llocs amb qui sigui, no? Però els hi preocupa molt a les bases aquesta imatge que es dona des d'Esquerra de la divisió quan ells van fent en el dia a dia i no parlen ni de Junqueras, ni de Godàs, ni de res. Al final les perjudicades és això, les persones que votaran en el teu municipi i mentrestant els regidors d'Esquerra posen la cara i sobreviuen en aquesta guerra interna.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada abordarem el procés que ha tingut el PSOE aquest cap de setmana, aquest congrés que han fet a Sevilla. Volien, això que dèiem abans, tancar files al voltant de Pedro Sánchez, però avui se'ls ha afegit aquest nou mal de cap en forma de citació a declarar al Suprem de José Luis Ábalos.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu Esclat.
Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament escolta? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Tosca de Puccini, una òpera de passions incontrolables, gelosia, venjança, amor i traïció.
Del 29 de novembre al 3 de desembre a la Faràndula de Sabadell i el 7 de desembre al Palau de la Música Catalana.
Deixa't endur per les passions d'aquesta obra extraordinària.
Entrades a operacatalunya.cat.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
El Penedès és terra de vins i de galls. Per això busquem el millor restaurant amb gall del Penedès. Aquí teniu el gall.
Jo trobo que és un vinagre molt justet.
Canelo de rostir.
És bo.
És sec. No m'agrada la fregidora.
No sé què és això, fregidora, potser?
La fregidora, eh?
Joc de cartes, dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia. Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Catalunya migdia.
Ara passen 4 minuts de 2:15. I qui també ha celebrat aquest congrés aquest cap de setmana és el PSOE, que ha ratificat Pedro Sánchez per liderar el partit 4 anys més. De fet, Sánchez ha esvaït qualsevol dubte sobre la seva continuïtat amb l'anunci que vol governar, que vol guanyar les eleccions del 2027 i, per tant, governar fins llavors. Ha estat un congrés amb anunci governamental inclòs.
A cada ataque suyo habrá una nueva política progresista aprobada en el boletín oficial del Estado.
¿Atacan la ley de vivienda? Pues el gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Pràcticament una promesa electoral. Aquest matí ja s'ha reunit la nova executiva, que ha ratificat María Jesús Montero i Santos Cerdán com a pesos pesants al partit, i ho ha fet amb la mirada posada, ara sí, en els congressos autonòmics, on busquen recompondre el partit després de les diferents crisis que han anat tenint, amb mals resultats, per exemple, a llocs com Madrid o Andalusia. Per cert, enmig d'aquesta executiva, el PSOE ha sabut que el Suprem, com dèiem, ja ha citat Ábalos a declarar com a investigat pel cas Koldo el 12 de desembre. Per tant, ells han fet aquest exercici d'intentar enfortir-se internament, però diguéssim que els atacs de fora, els atacs en aquest cas en forma doncs, de citacions judicials, s'han continuat produint.
És que, de fet, aquest congrés ha tingut molt poc misteri, perquè bàsicament només hi havia un candidat, que era Pedro Sánchez, i tothom, en aquest cas del PSOE, li donava suport, i s'ha convertit aquest congrés al final en un míting de defensa cap a ell, un tancament de files davant d'aquesta ofensiva judicial, amb l'únic dubte és què més pot sortir. És a dir, és cert que el PSOE hi ha, en certa manera, nerviosisme pel que pugui explicar Ábalos, però hem de veure també judicialment què hi ha darrere de tot això. Fins ara no hi ha hagut una implicació directa del govern espanyol. La que hi ha hagut ha sigut declaracions d'una persona com és Aldama, que és un empresari que el que perseguia amb la seva declaració és sortir de presó provisional. Parlava d'uns diners en sobres, però li atribuïa bàsicament a Koldo com a intermediari, no? Que Koldo sí que la investigació judicial sí que el situa al mig d'aquesta trama i, per tant, sí que hauria cobrat. Hem de veure si en aquesta investigació s'arriba o no a Sánchez. En el cas de la seva dona, de Begoña Gómez, ve a ser el mateix. El que és interessant és veure com, en el cas del fiscal general de l'Estat, amb la investigació de la parella d'Ayuso, sí que el PP ha aconseguit que qui sigui la víctima política d'això sigui una persona del PSOE, no? El cas de Juan Lobato a Madrid. Jo crec que al final el Congrés del PSOE ha passat, en certa manera, des de la baixa conflictivitat, però tothom amb un cert nerviosisme amb el que pot passar. I després el que comença a partir d'avui, que és al final on hi haurà les batalles internes, que és bàsicament què passa amb Madrid, si Òscar López aconsegueix situar-se allà i disputar-li la victòria o no a Ayuso de cara al 27. A Catalunya és un oasis, vull dir, Salvador Illa el que va fer és anar al Congrés bàsicament a intentar defensar la singularitat catalana, però no li va fer falta perquè un acord directament entre les federacions ja va impedir que es discutís, és a dir, hi va haver unes esmenes molt baixes i molt laxes, que el que fan és compatibilitzar-ho tot, no? En certa manera, defensar la singularitat catalana i alhora la multilateralitat en la negociació. Per sí, tant,
un cafè singular per tothom.
Sí, queda, no? És una suma de singularitats, és una mica estrany, no? Llavors el règim comú no sé ben bé on queda, però al final seria així. I de l'altra banda també a lluir, en certa manera, d'una forma mig camuflada, la seva gestió de la Dana. Com ho van fer amb Pilar Bernabé, que ha entrat a l'executiva, és la delegada del govern a València i és la persona a la que volen promocionar. A nivell del nucli intern de Sánchez, tot queda igual. Santos Cerdán i Montero surten reforçats d'aquest congrés. A mi el que em sorprèn és veure que amb tota l'ofensiva judicial no hi ha hagut canvis al govern. Els ha mantingut. De fet, quan parlàvem del canvi de Teresa Rivera, sempre dèiem que podia anar més enllà, amb Ángel Víctor Torres, per exemple, que sí que és una persona que surt a la investigació judicial del cas Koldo, però finalment no ha sigut així, i a nivell d'executiva tot queda pràcticament igual. Hem de veure ara si amb tot això, amb aquests canvis i amb aquest buscat gir a l'esquerra aconsegueix estabilitzar-se a les eleccions del 27 o no. Sánchez, de moment, el que diu és no només el 27, sinó em presento el 27 per governar, després del 27, 4 anys més. Veurem si això és així i si abans hi ha alguna acusació judicial que ho impedeix.
Miquel sí. Àngel.
Doncs em sentiu millor ara.
Ara sí, ara un palet millor. Ho intentarem i si no...
D'acord. I si no, pues ja sabem que per telèfon no s'han de fer aquestes coses. Aviam. A mi hi ha una cosa que era com evident, no? I és que aquest congrés es plantejava des d'una lògica de defensa del castell, no? El castell està sent assaltat, està sent atacat, per tant, engruixir les muralles i tothom dintre i cohesionar el grup davant de l'amenaça externa, sigui judicial, política o la que sigui, d'acord? A mi hi ha una cosa que m'ha semblat també important, i és que crec que el PSOE ha decidit jugar la partida de les futures eleccions i, per tant, començar a crear ja les condicions per fer un debat des de posicions més esquerranes, no? Des del propi lema, no? Espanya avança per l'esquerra, crec que és més o menys com ho han dit, fins i tot tota la litúrgia que no s'havia vist mai d'una manera tan clara, que és l'agitament dels punys, de cantar l'Internacional, que és part de la litúrgia, però que moltes vegades les direccions s'havien estalviat recórrer aquesta simbologia, més que res perquè semblava que era com una cosa que radicalitzava el discurs, no? Fins i tot la sobredosi de vermell, no? Que hi ha, per tant, tinc la sensació que el PSOE està fent una cosa que segurament no li queda més remei, que és fer un debat de confrontació més ideològica amb el que situen com un paquet, que és l'extrema dreta més Rajoy, en aquest interès de deixar a Rajoy, perdó, a Feijó, de deixar a Feijó una mica com descol·locat en aquest combat ideològic que planteja l'altra dreta i que recull l'esquerra, extremant el PSOE cap a posicions més esquerranes, i que crec que en definitiva és una mala inversió, perquè fer créixer l'altra dreta a canvi de carregar-se, per dir-ho així, o difuminar espais centrals, bueno, ja sabem el que ha passat a altres països, com França, per exemple, que el PSOE o el PSF va fer exactament el mateix, i al final la dreta, quan s'instal·la, és molt difícil després combatre-la, i on està l'ultradreta francesa i on està el Partit Socialista francès en aquests moments, no? Per tant, és una jugada arriscada, potser no té un altre remei, i a mi això em sembla que, en certa mesura, vol dir que el PSOE, ni que sigui discursivament, abandonarà la lluita per un espai de centre o de centre moderat. I per mi l'exemple és aquesta proposta de fer com la gran empresa pública de gestió i construcció d'habitatges, no? Això és estatalitzar la qüestió de l'habitatge. Evidentment, fa uns anys el PSOE potser hagués aprovat paquets fiscals, hagués estimulat la construcció d'altra manera, hagués activat més clarament el discurs de la col·laboració público-privada. Ara no, ara el que fa és una proposta de màxims, que no necessàriament ha de sortir bé, però que en tot cas s'emmarca dins d'aquesta lògica, diguem-ne, de reforçament de l'Estat, que és un dels elements, un dels codis més importants de les esquerres, sobretot quan es troba en situació d'una certa emergència ideològica, com és el cas.
Clar, aquí si anem veient les notícies que es van acumulant, bàsicament ens podem imaginar, no sé si vosaltres us imagineu algun altre escenari, un és que Pedro Sánchez aguanti, l'altre és que caigui per tota la pressió que li ve dels jutjats, i l'altre és que caigui al Congrés. No sé quina de les tres opcions veieu més plausible.
Clar, perdó, Carme, només un apunt. El problema que té el PSOE és que Sánchez té un hiperlideratge tan gran que no està preparant cap relleu. I el fet de no preparar un relleu també fa que públicament s'allunyi aquesta idea de que hi pot haver algú que li disputi el lideratge al PSOE a Sánchez. Per tant, ell el que fa precisament és aguantar i tirar missatges més enllà del 27, també per fortificar-se, no?, en certa manera. I jo estic bastant d'acord amb el que deia el Miquel Àngel sobre aquest gir a l'esquerra, però és molt curiós com passa amb totes les qüestions menys amb el feminisme. El que ha aprovat el PSOE en aquest congrés bàsicament és el que ells anomenen, a mi no m'agrada anomenar-ho així, però ho anomenen el feminisme clàssic, que al final acaba sent en certa manera transfob. I això xoca molt amb les posicions que havien tingut fins ara per no molestar a Sumar i a Podemos, que eren, bueno, i són els socis del govern, però jo tinc la sensació que ara el PSOE ja comença a virar i ja comença a pensar que el projecte de Sumar i de Podemos no se l'ha de cuidar tant perquè acabarà caient, no?, electoralment. Per tant, el que busquen ja és superar-lo i en aquest cas molestar molt el PP. El PP es queda completament desdibuixat en aquest debat sobre el feminisme. El PP no sap on col·locar-se, perquè on s'hagués col·locat és precisament on s'acaba de col·locar ara el PSOE. Per tant, això també portarà cua.
Qui s'ha col·locat ben ràpidament ha estat l'exministra Irene Montero, de Podem.
Esto es transfobia. Las mujeres trans son mujeres, tengan pene o tengan vagina. Y los derechos de las personas trans son derechos humanos. Todo lo demás ni es feminismo clásico ni es de izquierdas. Es pura transfobia.
Per qui no ho hagi seguit, expliquem de què estem parlant. Una de les esmenes que s'ha acordat en aquest congrés del PSOE és que ells es mantenen en les polítiques, diguéssim, que anomenen de LGTBI, però no hi incorporen ni la Q ni el més, que són la lletra i el símbol que fan referència a les identitats més fluides. De fet, la més és directament agafar qualsevol cosa que no s'inclogui, o qualsevol situació que no s'inclogui en les etiquetes que sí que tenen cascuna una lletra en aquesta sigla. Clar, pot semblar un debat molt específic, però si tu et dius feminista clàssic és perquè t'estàs oposant a alguna cosa més moderna, no?
I no és només la qüestió del QI+, sinó que s'ha aprovat directament una esmena, no?, que parla de vetar les dones trans en competicions esportives femenines. Això és una qüestió que demanava Azteoir i que va comprar Vox. Llavors, com deia la Júlia, jo coincideixo, que no és un feminisme clàssic, és directament transfòbia si tu estàs vetant que una dona trans participi en una competició esportiva de dones perquè és una dona. Llavors, què passa aquí? Que al final el PSOE va reduir els seus postulats davant de l'augment dels moviments reaccionaris, i això està comprovat que no funciona. Ho dic en un sentit que, per exemple, fent un símil, però Kamala Harris no guanya perquè també es desdibuixa el seu projecte, perquè davant dels postulats reaccionaris, davant de dir que els migrants, com feia Donald Trump, es menjaven gossos, ella agafa i diu, bueno, doncs reforçaré més les fronteres. I llavors es desdibuixa el projecte de les esquerres, que sempre havien estat partidàries de defensar els drets humans. I llavors el PSOE ara que fa també? Agafa coses més reaccionàries, com un postulat transfob, directament transfob, i per la por d'aquesta extrema dreta i moviments reaccionaris que venen, i això és molt preocupant, no? També és cert que d'aquest congrés del PSOE que és una esmena que s'ha aprovat i que no tenim garanties de que sigui el que pensa la majoria de la gent del PSOE, perquè pel que he vist no es va dir a quina hora es votaria aquesta esmena, i les persones, les terfes, no, de dins del PSOE, les feministes transexcloients, es van organitzar molt per tal de poder votar això. Però en qualsevol cas és preocupant que en un congrés que com bé dèiem ara, ha servit sobretot per enaltir la figura de Sánchez i reforçar-la davant de l'extrema dreta, ha hagut molt poc de debat estratègic, i que una de les principals coses que s'hagi aprovat sigui aquest veto que demana una organització de l'extrema dreta, doncs és preocupant per un projecte que es diu socialista i obrer.
Doncs parlem precisament de coses que fa l'extrema dreta, en aquest cas des del Senat. Perquè avui a la Cambra Alta Espanyola, on el PP té majoria, si fa una cimera antiabortista, l'ha organitzat un lobby internacional d'extrema dreta, i hi ha presència de fins als primers ministres d'Hongria o Itàlia, que, com sabeu, són també governs d'ultradreta. Però si han sentit veus reaccionaris de tot el planeta, el govern espanyol, els seus socis i diverses organitzacions s'hi oposaven, van demanar a la mesa del Senat que suspengués aquest acte, però finalment ha tirat endavant, també amb protestes al carrer. Anem a Madrid. Toni Fortesa, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, explica'ns qui ha participat i amb quin propòsit en aquesta trobada.
Doncs mira, aquí hi ha participat, ara n'apuntaves alguns, però hi han participat personalitats d'extrema dreta i també veus de la dreta més tradicional. És una cimera organitzada per la Xarxa Política de Valors, que és un moviment ultraconservador que ha reunit a la trobada avui antiabortistes d'arreu del món. Per fer-nos una mica la idea de la línia política de l'organització, pensem que les files d'aquesta xarxa que comentàvem hi trobem polítics ultraconservadors com el mateix president de l'organització, sense anar més lluny, el xilè José Antonio Kast, que ell és defensor de la dictadura de Pinochet, ho ha dit públicament. De fet, em sembla que fins i tot va arribar a dir que si Pinochet estigués viu, el votaria ell. També hi ha Jaime Mayor Oreja, que és va ser ministre del govern d'Aznar, o Lucy Aquello, que és una diputada ugandesa que defensa la pena de mort contra els homosexuals. Hi havia també representants de la delegació catalana a l'Europarlament pel grup de Vox, que han defensat la línia política de la cimera, per exemple, en contra de l'avortament en totes les suposicions, fins i tot en casos traumàtics per la gestant.
Com ha justificat el PP mantenir aquesta cimera amb alguns d'aquests convidats que ens estàs explicant?
Doncs mira, des de la direcció del PP, després de les crítiques que ara en parlarem, que han anat ressonant durant tot el matí, ho han defensat amb l'argument bàsic de la neutralitat de les institucions.
El Senado es una institución pública, tiene distintos salones que se ofrecen y que se pueden solicitar. Próximamente también en enero habrá otro congreso con una ideología completamente distinta y radical a la que se está produciendo ahora. Y por tanto, nosotros lo único que podemos decir es que todas aquellas personas que quieran manifestar sus opiniones dentro del respeto constitucional y del Estado de Derecho, pues como usted comprenderá, no podemos pensar que otra cosa.
Un respecte i un estat de dret. Sí que és veritat que sonaven molt les paraules llibertat d'expressió, drets, etc., durant aquesta cimera, però que caldria agafar amb pinces, o que caldria mirar-ho més. De fet, es dona el cas que la mesa del Parlament, dels quatre representants del PP i els tres del PSOE, van donar en una fase inicial el vistiplau a la celebració de l'acte. Això també ha generat polèmica, ja que el PSOE argumenta que en cap moment va estar a l'ordre del dia de la mesa, que no es va votar, tot i que apareix a l'acte de la trobada. Sigui com sigui, diguem-li anecdòtic o no aquesta situació, el PSOE s'ha mostrat contrari a la celebració de la cimera i tant el partit com el govern ara en el seu conjunt ha demanat o havia demanat abans que comencés que es retirés el permís.
Toni, això dintre del Senat, però hi havia protestes al carrer també.
Sí, també hi havia protestes al carrer, sobretot han estat a primera hora del matí.
Nosotras parimos, nosotras decidimos, aborto libre, seguro y gratuito.
Eren una desena de persones les que s'han manifestat a l'entrada de la missa, que donava el tret de sortida a la cimera. De fet, fixa't que en un primer moment la missa s'havia de celebrar dins del mateix Senat, una opció que al final s'ha acabat descartant. A part d'aquestes protestes al carrer, recollint una mica la idea que comentàvem abans, tant PSOE com Esquerra, com Junts, com Bildu, són alguns dels partits que ja havien exigit al PP que no es permetés la celebració de la cimera internacional. Fins i tot van presentar escrits a la presidència. El PP té majoria absoluta a la mesa, va negar aquests escrits. Consideren que obrir el Senat aquesta cimera ha estat donar legitimitat a un discurs que precisament va en contra directa dels drets de les dones. Penseu que en l'acte s'ha fet a l'antic saló de plens del Senat, o sigui que es donava a l'acte un aire de respectabilitat molt important. I les protestes han arribat precisament dintre el mateix del Senat, en un àmbit parlamentari, no com les que sentíem abans, a una sala annexa d'on s'estava celebrant la cimera, sortint la portaveu d'Esquerra, Sara Baliach, per criticar que el Partit Popular havia ofert una estora vermella, precisament a l'extrema dreta.
Continuarem també insistint a denunciar aquest tipus de discursos d'odi contra els drets humans, concretament contra els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, i continuarem treballant cada dia per blindar aquests drets que, com podem observar, estan greument amenaçats.
Una que ja acabarà, continua aquesta tarda i acaba a mitja tarda cap al vespre.
Doncs això és el que passa avui al Senat. Gràcies, Toni, per explicar-nos-ho. No sé com ho heu vist, si aquí veieu neutralitat de les institucions, si veieu llibertat d'expressió o si veieu xoc amb els drets humans.
Tot el contrari. De fet, el que sorprèn és que el PP, precisament, que sempre defensa tant l'Estat i l'Estat de dret, està obrint la porta a entitats que qüestionen els drets fonamentals i que, en aquest cas, ja no és que siguin ultraconservadors, és que són directament misògins, no? Crec que és un greu error. Crec que, d'altra banda, potser s'hauria d'explicar més des d'aquest punt de vista qui són aquestes entitats, perquè darrere seu, evidentment, hi ha uns beneficis econòmics que són qui les impulsa. També parlo en aquest cas de Vox. I després un detall, han arribat a comparar, en aquest cas Mayor Oreja, l'avortament amb l'esclavitud, dient que era una moda, que ara mateix estava precisament de moda, no només a Espanya, sinó a tot el món. A mi em sembla gravíssim, em sembla un retrocés enorme i em sembla d'aquelles petites victòries que fa l'extrema dreta, que és per molt que electoralment no pugin, en aquest cas parlàvem abans del CEO, no? Sí que han instal·lat el debat públic a la seva manera, no? I que s'hagi de tornar a debatre qüestions com l'avortament, em sembla un retrocés grandiós.
Sí, coincideixo amb tot el que diu la Júlia, com no podia ser d'altra manera també que el que preocupa del fet de fer-ho en el Senat, no? I d'això que deia Joan, de llibertat d'expressió, no? Tal, que en ple auge de discursos reaccionaris es pugui fer un acte així, el que fa és legitimar institucionalment el qüestionament dels drets que ja tenim adquirits, en aquest cas, les dones, no? I aquesta animalada que ara deia Júlia, no? De comparar l'avortament amb l'esclavitud, però també és que, buscant-ho, no? Els organitzadors d'aquests actes també estan directament en contra del matrimoni homosexual, que es posicionen a favor de fer teràpies per als gais. Vull dir, estem parlant de coses del passat que pensaven que estaven completament superades i que quan veus que tenen cabuda en un espai institucional i quan veus que l'extrema dreta va guanyant casa nostra no amb la mateixa força que països propers, doncs la necessitat de tornar a defensar uns drets que ja ens pensàvem que estaven superats doncs preocupa i molt, i evidentment és un acte absolutament misògin, i quina preocupació que el PP s'hagi obert en aquesta línia que té ja de cada vegada més aïllar-se amb la seva extrema dreta a fer un acte d'aquestes característiques.
El que passa és que també fa una mica la sensació que és com un win-win per aquest tipus d'organitzacions, perquè si aconsegueixen fer aquests debats, doncs, com deia la Júlia, instal·len aquest debat, valgui la redundància, en el discurs públic, i si pel que sigui no aconsegueixen fer-lo, aleshores parlen de censura, parlen de que no es permet, com ens explicava Antoni, la llibertat d'expressió, aleshores no sé quina és la solució, no?
Clar, és que precisament aquí la que no s'entén és la jugada del PP, és a dir, el PP perd amb les dues coses, no? De fet, Vox està guanyant aquest debat al Partit Popular, per tant, ells queden en nom a la situació també fent una cosa o l'altra. El tema és que ja hem arribat a aquest punt de concebre, i ara ho deia, no?, amb les declaracions de no, el Senat és un espai obert a tothom. Això, primer, no és cert. Segon, això ha estat permesa. I tercer, trobo que és també un error de càlcul del PP en aquest cas.
No sé si vols afegir alguna cosa
Miquel
més.
Àngel.
Miquel Àngel té avui els seus problemes amb la comunicació. En tot cas, ho deixarem aquí. Hem fet aquesta segona hora del Catalunya Migdia. Hem tocat una mica tot, perquè hem començat parlant de com es tallen els cabells els joves i els adolescents. Després hem passat per temes una mica més feixucs, com els congressos d'Esquerra i dels socialistes, i ara hem anat a un tema molt de fons de què passa amb els drets que anem adquirint com a societat i que sempre hi ha algú que està disposat a venir-los a replantejar, perquè això està més que estudiat. El progrés no té necessàriament perquè ser una línia recta. De tot plegat n'hem parlat avui amb la cap de política del periòdico, la Júlia Reguer, amb la Carme Recomora, que és periodista de Nació, i quan hem pogut, també amb en Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Moltes gràcies a tots tres i bona tarda.
Bona tarda. Gràcies,
bona tarda. Nosaltres ho deixarem aquí. Ara farem una mica de publicitat a la tornada a les notícies de les 4 i després la tarda amb Elisenda Carot. Tornem demà.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre. Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts? Si guanyes, farem cagar el tió solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
Amb el suport de Capravo, un any més al costat de les causes solidàries.
Vine a la 28a edició de la Fira dels Torrons de Llinars del Vallès, el 6, 7 i 8 de desembre al Castell.
Gaudeix de food trucks, 10 torronaires i una vuitantena d'expositors. Música amb l'Ali Bigut, que estrena Fantàstic, i la Big Band Rino.
Consulta el programa a la web de l'Ajuntament i segueix-nos a Instagram, @FiraDelsTorronsLlinars.
Tradició i diversió per tothom.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés. Descobreix milers d'ofertes i de les millors marques de moda, electrònica, electrodomèstics, joguines, esports, bellesa, llar, amb descomptes de fins al 40%. Recorda-ho, només avui Cyber Monday a la web i l'app del Corte Inglés.
El poble amb més ponts de tot Catalunya.
Aquí tenim el pont del Magret, llavors tenim el pont vell.
Aquest és molt maco,
eh? Que tenim el pont de la Petita.
Suposo que us dieu la Pobla de l'Illet perquè ponts ja estava agafat.
Que podíem passar pel pont de baix.
No, i anar a donar la volta on vas a parar.
Ah,
Fem un pont, sí.
Fem un pont.
El pont del Regatell, la passarel·la del Monestir...
Què vas estudiar, tu?
Ponts i camins.
Quim Masferrer descobreix la Pobla de l'Illet. El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Les dones i els dies.
Sempre pensem que els trastorns de conducta alimentària afecten només a les dones joves. Com és viure un trastorn d'aquest tipus passats als 40 anys? En parlem amb dones que tenen trastorns de conducta alimentària i fa anys que lluiten.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Com és viure un trastorn de conducta alimentària passats als 40 anys?
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
La vida són preguntes.
També preparava, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B.
I respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.